Amb aquesta punta arribam a les 12:04. És tot de moment. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 17 de desembre i avui parlarem, entre d'altres assumptes, de la percepció de seguretat a l'illa d'Eivissa. Ho farem arrel de la cinquena enquesta que ha impulsat el professor de Criminologia i Dret Penal Esteban Morelle. També sentirem l'actriu, comunicadora i activista feminista Pamela Palenciano, que aquesta tarda representa No solo duelen los golpes a Can Ventosa. I com feim els dimecres, per prendrem art i part amb la historiadora de l'art i escriptora Matilde Lladó i sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Que crec que has anat a l'administració de loteria més antiga d'Eivissa per veure si ens portes sort a l'equip del dia, també als oients, eh?
Sí, a tothom que hagi comprat loteria, a veure si hi ha sort.
Exacte. Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i gairebé 6 minuts, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem aquesta repassada a l'actualitat parlant de residus, perquè el Parlament ja ha habilitat el marc legal per traslladar-los a l'abocador de Canaputxa, a la incineradora de Somrius, a Palma. El Parlament va aprovar ahir el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre PP i Vox i que permetrà aquest trasllat.
Sí, el trasllat es farà a través d'una prova pilot que, segons ha confirmat el Consell d'Eivissa, podria començar abans que acabi el mes de gener. Recordem que l'abocador de Canaputxa està a prop d'acabar la seva vida útil i que el Consell de Mallorca, a canvi de rebre i tractar aquests residus d'Eivissa, rebrà una ajuda de 50 milions d'euros del govern balear distribuïts en 10 anys. El portaveu del govern, Antoni Costa, va destacar que amb l'aprovació del decret d'acceleració de projectes estratègics s'aporta un marc normatiu estable per facilitar la inversió i fer l'administració més àgil. Per la seva part, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, va celebrar haver frenat tota menció a l'agenda 2030 i al canvi climàtic, ja que ha quedat fora l'acceleració dels projectes d'energies renovables. L'Esquerra va votar en contra. El diputat socialista Llorenç Pou va denunciar que el govern renunciava a les mesures medioambientals i que el decret no resol el problema estructural dels residus a Eivissa. El sentim.
Què passarà en les tarifes, que pagarà a Eivissa quan tots aquests contenidors verds vagin a Palma a la incineradora? Qui ho pagarà? No pagarà res a Eivissa? Ja pot riure, senyor Costa, perquè a tots mos costarà bastant això. I 50 milions d'euros en 10 anys. I mira quina hora els hi dic. Vostè ha dit que això seria temporal. Vostè m'ha entès.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, i parlem de la inspecció tècnica de vehicles, perquè el Consell d'Eivissa ha licitat 2 unitats mòbils per fer 30.000 inspeccions més de vehicles cada any. Des del govern insular diuen que fan aquesta passa amb l'objectiu de millorar el servei i de reduir els temps d'espera.
El contracte de la licitació té un pressupost base d'1,5 milions d'euros, serà per un any i es podrà prorrogar un any més. Les empreses interessades es podran presentar fins el 12 de gener. Escoltam el vicepresident del Consell, Mariano Joan.
És un servei essencial, és un servei que afecta la seguretat viària i existeixen problemes derivats també de les males pràctiques que alguns usuaris estan fent d'aquestes cites, que tenim un absentisme d'un 30 o d'un 40%. Per tant, el Consell Insular ha elaborat un plan per millorar l'eficiència de les ITVs existents, però també per adaptar més quantitat d'ITVs, que es puguin fer més quantitats d'ITVs i no hi hagi llista d'espera.
I parlem ara de seguretat perquè ja ha començat l'operatiu especial del Pla Comerç Segur. Es tracta d'un reforç conjunt de la policia local i la policia nacional que es desenvoluparà als carrers més comercials de la ciutat d'Eivissa en el marc de les festes de Nadal.
Els agents contacten amb els comerciants i els fan un seguit de recomanacions per evitar robatoris i per saber com actuar en cas de patir-los. Aquest pla, que l'any passat va aconseguir reduir els furts a la meitat en els comerços de Vila, romandrà actiu fins l'11 de gener. Escoltam el comissari en cap de la Policia Nacional d'Eivissa, Manuel Hernández, i el regidor de Comerç de l'Ajuntament d'Eivissa, Àlex Minchiotti.
Contempla una sèrie de mesures, entre elles és patrullatge mixt, policia local, policia nacional, i una major freqüència de paso per les zones comercials de la ciutat. También interactuar con los comerciantes de manera presencial.
Es tracta d'assessorar a la gent sobre com posar les denúncies, com anar alerta per no tenir robatoris i sobretot són uns tríptics que el que donen són una sèrie de recomanacions.
Parlem ara d'educació, després de parlar d'aquesta campanya de comerç. I parlem d'educació perquè el PSOE exigeix a l'alcalde de la ciutat d'Eivissa, Rafael Triguero, que doni explicacions a les famílies i també a les educadores de les escoletes de la ciutat davant de l'aplicació del decret que transfereix l'escoleta de Can Cantó al govern balear.
Els socialistes demanen que rectifiqui aquesta decisió i que s'assegui a dialogar amb les famílies i els agents socials implicats per trobar una solució que respongui a les necessitats reals. Afirmen que el decret que posa a disposició l'escoleta de Can Cantó a favor de la Conselleria d'Educació, signat el dia 5 de desembre, s'ha preparat ocultant la informació i diuen que ha provocat nerviosisme i incertesa laboral a les famílies i a les educadores. Per la seva banda, l'Ajuntament assegura que el personal que actualment presta servei a l'escoleta mantindrà les seves condicions i que, a més, es reforçarà la plantilla que ja existeix. També que queda garantida l'escola d'estiu de 2026 i que l'Ajuntament es reunirà amb cada família per atendre les necessitats de cada infant de forma personalitzada. Diuen que amb aquesta reorganització de l'escoleta de Vila podrà oferir servei per primera vegada durant els 12 mesos a l'any. A més, aquesta nova ràtio permetrà oferir un seguiment més precís i una millor atenció als seus 35 alumnes, reforçant el projecte educatiu i oferint una major estabilitat a les famílies i a les educadores.
I un últim apunt en clau de successos perquè continua oberta la macrooperació que comentaven ahir els companys dels serveis informatius, una operació contra el tràfic de drogues a Eivissa on ja s'han detingut a 8 persones, tot i que no es descarten noves detencions.
Sí, un centenar d'agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Aduanera participen en aquesta operació que continua avui, que ha estat autoritzada pel jutjat d'instrucció número 3 d'Eivissa i que es manté sota secret de sumari. Durant la jornada d'ahir es van fer una decena d'escorcolls als municipis d'Eivissa, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulària.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat. Després t'escoltam el termòmetre. Fins ara. Són les 12 i gairebé 12 minuts i nosaltres avui volem posar el focus en una enquesta per saber quin és el nivell de seguretat que percep la ciutadania. I doncs, sí, com us dèiem, a aquesta hora volem començar el programa parlant de l'enquesta de percepció de seguretat i victimització a l'illa d'Eivissa, una enquesta impulsada per la Clínica Jurídica i Criminològica de la Universitat Jaume I, que enguany arriba a la seva cinquena edició i que encapçala el professor de Criminologia i Dret Penal, Esteban Morelle. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Cinquena edició ja d'aquesta enquesta, com es pot omplir exactament?
Sí, pues estem ja, és la cinquena edició i directament està la participació pot fer-se de diverses formes. La primera és accedint a la pàgina web de la clínica, que és clinilex.ugi.es, però també s'ha llançat també des de diferents institucions de la illa. De fet, ahir ja la va llançar, va fer difusió a la policia local de Sant Josep per mitjans de xarxes socials. Uh-huh. I també s'ha enviat a la resta d'ajuntaments i de cossos de policia local per a que facin també la divulgació, perquè sempre col·laborem nosaltres perquè estem molt interessats també en arreplegar dades, no? Perquè així podem millorar també les polítiques públiques en matèria de seguretat i la seva eficàcia.
Exacte. Està adreçada a un públic particular o el que us interessa per poder tenir dades més reals és que hi participi el major nombre de persones? No sé si han de ser majors d'edat, també poden participar adolescents? Una mica quins són els requisits?
Nosaltres seguim una línia que és metodològica i tècnica que ja està establerta des de fa temps i com volem que sigui el més fiable possible, mantenim la mateixa línia, no? Seran majors de 18 anys i sobretot han de ser residents a l'illa d'Eivissa. És l'únic que demanem, no? Majors de 18 anys i residents. Després han d'omplir, són tres blocs de preguntes, un bloc general, un bloc de seguretat i victimització i un tercer bloc de valoració de forces i cossos de seguretat. Són apenes 3-4 minuts d'enquesta.
3-4 minuts d'enquesta i imagino que en aquest cas les dades són totalment anònimes, no és una enquesta anònima.
Exacte, és totalment anònima, no s'ha replegat cap tipus de dades, ni direcció d'IP, ni res. O sigui, és una enquesta que es fa de forma telemàtica, que no s'emmagatzena ni cap tipus de dades de caràcter personal, com s'indica. De fet, el primer és explicar aquestes qüestions i després, una vegada s'accepta que les condicions, doncs ja passem a replegar les dades.
Quins són els aspectes globals que heu pogut extreure de les 4 enquestes anteriors?
Sí, pues, nosaltres, la veritat que en aquesta cinquena edició pues, hem tingut en compte tot el bagatge, ja, el background que en tenim. No? Per exemple, una dada molt important, no?, per contextualitzar l'evolució, no?, és el gran canvi estructural de l'enquesta. No? De fet, en quant a participació, me referís, no? De fet, a 2021 la mostra de la segona edició pues va ser molt interessant, molt positiva, en torno a 300 enquestes. A 2022 la participació va ser molt alta, entre 400 i 500 respostes, i la última edició sí que va baixar molt el número de dades, per això ara volem impulsar aquesta difusió, no?, amb la vostra ajuda també de mitjans de comunicació per a que arribi a major número de residents, no?, i que puguem obtenir la major número de dades, no?, perquè l'enquesta és vàlida per detectar tendències, però és de veres que a 2023, per exemple, va reflectir una participació més baixa i això ens va obligar a llegir els canvis com a percepció qualitativa més que com a medició exacta, no?, i aleshores això sí que afecta, no? És una crítica metodològica que fem, no? Però, per exemple, la percepció, i ja entra en aquesta evolució que hem observat, no? La percepció global de seguretat de la illa d'Eivissa, per exemple, el 2021 la percepció era moderada, no? Era lleugerament per damunt del punt medi. En una escala de link de 1, nada segur, a 5, totalment segur, no? A 2022 sí que va baixar una mica i va aparèixer la idea de que anava pitjor i les dades 2023 es va consolidar com una percepció intermedi, no? En torno al 3 sobre 5, no? Que no veiem millora, però tampoc una caiguda, no? És a dir, no hi ha un col·lapse a la percepció, però sí que hi ha una estabilització en un nivell intermedi, no? Sin sensació d'abans, no? I clar, aquí l'evolució percebuda sí que va ser el canvi més clar, no? Perquè sí que vam veure una tendència nítida, 2021 predominava una sensació d'estabilitat, sobretot tras la pandèmia. Després, a 2022, va augmentar el percentatge que creia que la seguretat era pitjor, però es mantenia de forma equilibrada, i a 2023, per exemple, el 45,8% creia que havia empitjorat. El 38% va dir que es mantenia igual la situació d'inseguretat i el 16% que havia millorat. No? Ahir, per primera vegada, la percepció d'empitjorament pues, se millora. No? I també, en quant a victimització directa, també vàrem veure una lleugera pujada, no? Però constant. No? A 2021, el 14% varen ser víctimes directes d'un delicte. 2022, dades similars, en torno a un 15%, i en 2023 un 17%. No? És a dir, no hi ha una explosió de victimització, però sí que hi ha una tendència suau de pujada, no? Que reforça la percepció negativa. No? I en quant a victimització indirecta, que és si coneixen algú familiar o amic que ha patit o ha sigut víctima d'un delicte, no? A 2021-2022, pues, estava en torno a un 40% que va manifestar que coneixia víctimes indirectes i a 2023 el 45% va afirmar que algun familiar o amic va ser víctima. No? I clar, això sí que canvia, perquè això és un factor clau, no? Aunque no mos passa a nosaltres, no? Si passa a algú ser prop nostre, pues, sí que també pot variar la nostra sensació de seguretat, no? En quant a percepció, no? Aleshores sí que jo crec que això també va ser dades d'aquestes dades que hem obtingut fins ara.
Idò, animem a tothom a que ompli aquesta cinquena enquesta, aquesta enquesta de percepció de seguretat i victimització a l'illa d'Eivissa. Recordem aquesta adreça que ens ha dit abans n'Esteban Morelle, que és el professor de Criminologia i Dret Penal de la Universitat Jaume I, impulsor d'aquesta enquesta, que és clinilex.ugi.es, per omplir aquesta enquesta, i més endavant, quan ja tingueu totes les dades, Esteban, en tornem a parlar.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim parlant d'una representació que es fa aquesta tarda i que és molt i molt interessant. Serà res d'aquí un minutet a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions amb IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me...
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i volem parlar de l'obra de teatre No solo duelen los golpes, que narra la vivència personal de l'actriu, comunicadora i activista feminista Pamela Palenciano. És un monòleg que ens va connectant amb la història de la violència. Parteix de si mateixa, de la seva pròpia experiència i a través de l'humor, que no falla mai i no falta mai en les seves representacions, d'aquest humor, aquesta ironia i també, evidentment, del drama, interactua amb el públic i aconsegueix tocar la vida personal i generar consciència, generar preguntes, generar debats, i avui tindrem el plaer de tenir-la aquí a Eivissa aquesta tarda. Ara us explicàvem on, però de moment ja la podem saludar. Pamela Palenciano, molt bon dia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por este espacio.
Bueno, esta tarde podremos ver este monólogo autobiográfico que nos conecta con la historia universal de las violencias machistas. ¿Es así como podemos resumir No solo duelen los golpes?
Sí, tal cual. Esa fue la primera frase que me dijo mi psicóloga, que la vida no solo duelen los golpes. Me cambió la vida esa frase. Parece que esa frase está cambiando vida, ¿no? De hace 22 años que al contar mi historia provoca una reflexión en el público, sí. Y una reflexión profunda, una sanación, una transformación, lo que tiene también el teatro, ¿no?
Sí. Sí, sí. 22 anys ja fent aquesta representació. A més, avui acaba la seva gira. Hoy terminas gira, además, ¿no?
Sí, hoy termino gira y estoy muy contenta y muy agradecida a todas las personas que me han apoyado para poder llegar hasta el final, porque ha sido durita, con muchas cosas, pero qué bien acabarla en vuestra tierra, me hace mucha ilusión. Yo que vengo de una isla también, aunque no está formalmente concebida como tal, Cádiz, ¿no? Cádiz no está concebida como una isla, pero lo fue en su día. Es como, ay, qué guay acabar en una isla también, o sea, me hace mucha ilusión.
Sí, es como simbólico, ¿no? Un poco simbólico,
sí.
¿No?
Yo que soy muy del lenguaje simbólico de la cosa, me parece una fantasía, sí.
Sí, tanca una mica al cercle. A més, aquest matí has estat amb alumnes, m'imagino que també és una xerrada, un monòleg que quan l'interpretes davant d'adolescents també és diferent la resposta del públic, no? També has sí. hecho... No sé si entiendes el català, jo te voy haciendo las preguntes.
Perfectamente, no lo hablo, pero no lo entiendo de hace mucho tiempo, sí. Así que gracias por hablarme en tu lengua. Yo te hablo la mía, que es el andaluz.
Claro, claro, que m'encanta també, per cert, m'encanta. Pues eso, ¿cómo es la resposta del públic? ¿Cómo es la resposta del públic? ¿Cómo canvia? ¿Quan és un públic adult?
Sí, es que el adolescente al final se siente muy interpelado, porque hablo su lenguaje también. A mí esto me pasó cuando era adolescente. Entonces, bueno, pues el espejo que ven es más grande, que cuando eres adulto dices, ay, mira, cuando era niña, ¿no? Cuando era adolescente. Pero ellos y ella lo ven como, wow, me está pasando a mí. Es una respuesta muy heavy. Y cuando digo heavy, es porque es que es increíblemente sana que pase, que se incomoden, que me odien en un momento, que me detesten y al rato, pum, se conectan con el amor. Entonces, no sé, es fuerte. Porque que en esa edad no hay filtro, ¿sabes? Si te ponen la cara de odio, te la ponen y no hay más. Entonces, guay, porque luego al final del monólogo se transforma en abrazo, en mensajes que luego me llegan a Instagram preciosos. Sí, sí.
Mira, ara parlarem de la teva vessant també a Instagram, però en aquests 22 anys que tens de carrera, Pamela, has notat una evolució, unes tendències? No sé si hi ha algun tema que et preocupi.
Me preocupa... No. A ver, es que había un retroceso de que la ultraderecha iba entrando, pero también porque había mucha división nuestra del movimiento feminista. Entonces, se han perdido un poco de qué feminismo es, que si este sí, que si este no. Entonces, había mucha perdedera al respecto. Pero bueno, digamos que me preocupa porque es que las redes sociales en 5 segundos adoctrinan, de verdad. Dicen que adoctrinamos a las personas que defendemos los derechos humanos, pero adoctrina realmente las redes, ¿no? Los mensajes rápidos, los mensajes... que llevan el clivaje es el odio, ¿no? Entonces, bueno, me preocupa, sí, porque sufren mucho, tienen mucha presión para ser adolescentes perfectos, tanto ellos como ellas, en los cuerpos, en la manera de ser, en estar siempre con la respuesta rápida, con el saber qué contestar y, bueno. Los índices de suicidio, me preocupa mucho la juventud, me preocupa que la gente adulta estemos hablando todo el día mal de ellos y de ellas. Bueno, tot això, hi ha moltes coses que me preocupen. Sí,
la
sí.
Veritat és que sí, avui no tenim molt de temps, però jo m'encantaria tenir més temps per parlar amb una Pamela Palenciano, perquè just ahir, quan preparava aquesta conversa, veia el discurs que va donar al Congrés dels Diputats i realment va ser absolutament magistral, brillant. Et vull donar l'enhorabona per fer d'advocada de totes aquestes realitats per erradicar ja d'una vegada, tant de bo ho puguem veure amb nosaltres en vida, aquesta xacra social que és la violència de gènere, aquests estereotips que ens condemnen tant a homes com a dones, no? En aquestes situacions i que tant de bo. El teu monòleg, que recordem, es representa avui No solo duelen los golpes, a les 6 de la tarda a l'Auditori de Can Ventosa. L'entrada és gratuïta i es pot reservar a través de la web de l'Ajuntament. I et volíem agrair moltíssim, Pamela, que ens hagis dedicat aquests minuts i tant de bo en el futur puguem tenir més temps de parlar amb tu i de tenir-te una vegada també per Eivissa. Mil gràcies.
Mil gràcies a ustedes, gràcies per ese reconocimiento que m'acabas de hacer, te lo agradezco mucho. Hace un camino muy duro en todo este tiempo para poder llegar a ciertas reflexiones, ¿no? De autocrítica, de revisión y sobre todo porque al final yo también me hubiera gustado tener a alguien que en mi adolescencia me hubiera dicho claramente que el amor de verdad no duele, ¿no? Me hubiera encantado.
Yo creo que a todas nos hubiese agradado. Mil gracias, porque ya tenim a tú y las joves del present d'avui dia tenen a tú como referent. Pamela Palenciano, un plaer, fins molt aviat.
Un abrazo inmenso, gracias.
Nosaltres ara seguim parlant d'art i d'estètica, seguim aprenent també amb na Matilde Lladó.
Art i part.
Ellos que aquesta sintonia m'alegra. Així que ja sabeu, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'Art i Part, aquest espai aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears, on miram el patrimoni d'Eivissa i Formentera amb uns ulls de curiositat d'una exploradora cinematogràfica, pràcticament, i d'amor per l'història de l'art amb l'historiadora de l'art. Matilde Lladó, molt bon dia.
Bon dia,
com
Laura.
Estàs?
Què tal, les vacaciones, l'última vegada?
És veritat, jo no hi era, bé curtes, molt curtes, com sempre, però bueno, avui de què parlarem ja de tornar d'aquí a casa?
Pues como siempre, vamos a empezar con música. Esta vez va a ser Manuel de Falla, una canción de 1900 que se llama Canción en do menor.
Venga.
Hoy vamos a explicar cómo a principios del siglo XX Ibiza pasó de ser una pequeña ciudad amurallada a imaginar un espacio abierto, elegante y moderno. Hoy hablamos de urbanismo y me diréis, ¿qué tiene que ver el urbanismo con la historia del arte?
Sí.
Pues podríamos definir el urbanismo, es una definición posible, como la ciencia y el arte de la creación, desarrollo y reforma de ciudades enfocado a la vida urbana y al bienestar social.
Molt bé, i avui parlarem concretament d'algun lloc dins d'aquest concepte d'urbanisme que és tan, tan gran?
Sí, porque el sitio más amplio que tenemos en la ciudad, ¿cuál sería?
Salamera, ¿no? Els passeig de Salamera. Parlarem d'això, oïdo?
Sí.
D'aquest passeig de Vara de Rei, ¿no?
Exacto. ¿Cómo se hizo antes de urbanizar?
Claro. ¿Qué había?
¿Qué había?
Vale.
A principios del siglo XX, Ibiza tenía un gran problema urbanístico, no podía crecer. Las murallas marcaban un límite, los barrios de la Marina y Poblenou estaban prácticamente completos. Había un problema de vivienda, siempre hemos tenido problemas de vivienda.
Sí.
Siempre. Y entonces, en ese momento, este terreno era un terreno pantanoso, lleno de juncos y hierbas, se le conocía como Sa Tarongeta. En el siglo XIX se empiezan a realizar terraplenes, luego se plantan árboles y pasa a llamarse el Passeig dels Baladres.
Vale.
Cuando se derriba la segunda estacada, ya hablamos de ello cuando el Pereira, ¿vale? El Pereira, acordaos que era de 1898.
Sí.
Pues se derriba la segunda estacada, aparece una oportunidad porque hay un terreno enorme, ¿no?, que se podría utilizar. Y entonces se crea un ensanche limpio, ordenado, sano, un espacio inspirado en los grandes proyectos urbanísticos del siglo XIX, como el Plan Cerdà de Barcelona o las grandes avenidas de París del barón Haussmann.
Y existía, no creo, ¿no? Pero la estatua de Vara de Rey, ¿y era?
Pues mira, justo en 1900 se decide, el ayuntamiento toma una decisión simbólica, cede el terreno para colocar en el centro de este paseo que había, ¿vale?, ese terreno, un monumento al general Joaquín Vara de Rey, héroe de la Guerra de Cuba y figura muy querida en la isla. En 1901 se pone la primera piedra y la escultura no solo homenajeaba al general, es que era una declaración urbanística, un punto de partida, porque una vez que está construida la estatua, se empieza a ver que es necesario embellecer el entorno y ordenarlo. Y hay un primer proyecto de urbanización del que no se sabe mucho, que lo dibuja Salvador Puget Sentí, que es el padre del pintor Narcís Puget Viñas.
És a dir, que d'alguna manera la ciutat d'Eivissa el que volia, salvant les distàncies, era fer exactament això, no? Sortir de l'ombra de les murades i obrir-se al futur, no? D'alguna manera, per dir-ho així. Però no sé si aquest projecte va ser definitiu.
No. Hasta 1912 el ayuntamiento, a quien encarga al arquitecto provincial Guillem Reynés, un proyecto ambiciosísimo, convertir Salamera, una zona hasta entonces que estaba llena de bloques de piedra, corrales, carros, era un amarradero de animales, lo que era la parte de la plaza del parque, ¿no?, pegada a la muralla, en un eje elegante que definiera la ciudad moderna. La primera vez que Ibiza pensaba en una ciudad en mayúsculas.
¿Y en qué consistía aquel proyecto?
Pues el proyecto urbanístico se define en 1912. Calles amplias y rectilíneas, alturas reguladas entre 10 metros y medio y 17 metros. Se pasa de tener hasta tres alturas en esta parte del ensanche, no como la Marina, el Poblenou, que en principio tenían dos. Obligación de acabar las fachadas en dos años, balcones alineados, paños de fachada pensados para crear una homogeneidad visual. Son exactamente los mismos principios que regían los ensanches modernos: orden, luz, higiene y un paisaje urbano con personalidad. en 1912, los técnicos municipales del momento valoran los terrenos del ayuntamiento entre las calles Comte del Rosselló, Salamera, La Murada y el Camino de San Josep y hacen 42 lotes de solares para construir. No se vendieron nada rápido, los primeros lotes sí, y luego costó muchísimo, tuvieron que hacer un montón de descuentos.
Vaig al preu, eh? Això ja passa. Això segueix passant avui dia. La veritat és que és sorprenent com en una illa tan petita, que estava lluny, no?, dels grans centres urbans, de les grans ciutats, hem de ser realistes, tan aviat s'adopten aquests criteris urbanístics que semblen avançats, no?
Sí, sí. Ahora vamos a empezar la segunda parte del programa, que os voy a contar cuáles fueron los primeros edificios del paseo y vamos a poner música, ¿vale? Y esta vez va a ser una pieza que se llama Nana, de Manuel de Falla, que forma parte de 7 canciones populares españolas que las compuso Falla entre 1914 y estrenadas en 1915, o sea que justo en ese momento.
Venga.
Recordad, bueno, hemos hablado que existía el Pereira en 1898, ya hemos hablado de él. El primer edificio que se construyó fue el de Castur, en el lado impar, que fue entre 1913 y 1917. Es uno de los primeros grandes edificios que hay, una auténtica isla de casas entera que ocupa una manzana completa del paseo y es el más grande del paseo, da a Vara de Rey, Plaza Parque, Calle Avicena y Vicente Cuervo. Y que tiene 4 fachadas perfectas, balcones rítmicos y una presencia casi palaciega. Fue un verdadero manifiesto porque el paseo iba en serio. Ibiza quería ser sólida, elegante y urbana. El siguiente edificio fue la Mutual Constructora, que justo fue en el lado par, justo enfrente, que fue entre 1914 y el 29. Eran viviendas dignas, diseño sobrio pero oculto y una escala muy moderna. Un auténtico proyecto social súper avanzado a su tiempo, porque eran las típicas, como las actuales VPO, más o menos.
Home, i un detall important, no?, que aquests edificis mostren que en aquell moment Eivissa volia integrar 2 conceptes, que és l'art i la vida quotidiana, no? I no eren només cases, per tant, eren façanes pensades perquè la ciutat fos més polida.
Sí, d'ahí la connexió amb la història de l'art, no? En el número 9 del paseo se instala correos y telégrafos en 1915, una decisión simbólica. En aquel momento creo que estaba arriba a lo del ayuntamiento. Y entonces, ¿qué hacemos? La comunicación moderna llega justo al centro del nuevo urbanismo. La década del 20, entre el 20 y el 30 trae más edificios como el Banco de Crédito Balear, el Hotel Isla Blanca, que sería luego donde se pondría Ebusus en el 47, que también hablamos de él. Y en el 33 se inaugura el Gran Hotel, hoy llamado Hotel Montesol. Sí, ¿sabes qué? Es que iba a hacer, no sabías hacer el programa sobre el Montesol o vale. Sobre esto. El Montesol, ya tengo el programa hecho.
Vale, per tant, ja podem anunciar que hi haurà secció especial d'art sí. I part dedicada al Montesol.
Porque quería hablar del Montesol y de su arquitecto, Joan Gómez Ripoll Campos, que es como nuestra eminencia en ese momento. Entonces, creo que le vamos a dedicar un programa entero. Entonces...
Perfecte, m'encanta ja anar anunciant coses per l'any que ve. Això sí, és estoy... bona senya.
Ya lo tenemos. Entonces, que sepáis que és del 1933, però le dedicaremos otro dia.
Perfecte. I doncs és el moment en què el passeig ja comença a assemblar-se al que coneixem avui dia, no? D'alguna manera.
Exacte. I finalment tenim com la joia de l'arquitectura teatral. El Cine Serra, construido en 1928. És obra d'un arquitecte molt conegut, Nicolau Rubió i Tudurí. Però ya no tenemos este teatro.
Lamentablemente.
No, pero espera, pero es que os pondré una imagen en redes para que conozcáis, porque ni es el teatro que tú y yo hemos conocido.
¿Ah, no?
No, porque este era una fachada neoclásica impecable, columnas estriadas, un interior con capacidad para 1.500 personas. Lo que nosotros conocimos fue lo que se hizo en 1966, que se hace una reforma completa, se tira el teatro y se hace otro de estilo ya más moderno.
Ostres, idò, ara no tenim ni el primer ni el segon, que s'ha convertit ara en un hotel. La veritat és que em fa una llàstima cada vegada que hi penso, perquè jo m'encantava anar al Cine Serra.
En conjunto, todos estos edificios crean un paisaje urbano sorprendentemente culto para una isla tan pequeña y tiene influencias del neoclasicismo, academicismo moderno, mediterráneo, racionalismo incipiente y un urbanismo digno de las grandes capitales. Salamera, en un momento dado, se convierte en el centro cultural de la isla.
Sí, sí, la veritat que Salamera és el testimoni viu, afortunadament encara segueix viu, d'un moment això d'ambició, de modernitat, d'obertura a un espai on Eivissa es va mirar al mirall i va decidir que podia ser molt més del que havia estat fins aleshores, no? De dir, això és el que somio en ser, després no sé si va arribar a més enllà.
Jo crec que és la part més bonita, no? Sí. De la ciutat.
Sí.
I hoy hemos recorrido el nacimiento de este paseo tan emblemático, un espacio que nació de una escultura i del sueño d'un espacio moderno.
I doncs esperam que aquest viatge per l'urbanisme, per la història de l'art, us hagi despertat curiositat per mirar els nostres carrers amb uns altres ulls, veritat? I sí. Matilde, moltíssimes gràcies per una nova edició d'Art i Part. Molt bones festes. I ja ho hem dit, o sigui, ja ho podem anunciar. T'esperem aquí l'any que ve, també.
Sí, 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 sí. Ja, ui, és que tinc un munt de programes pendents.
Que bé! Això és una meravellosa notícia, Ido. Feliç 2026.
Felices festes.
Matilde, i que hi hagi molt Art i Part aquí al programa. També hi ha la vida, en general.
Ai, sí, sí.
Veritat?
Gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies a tu i fins molt aviat, fins l'any que ve, ja. Això que es diu, fins l'any que ve.
Serà un any meravellós, ja veràs.
Ho sabem, ho sabem. Sí, sí, tenim aquesta confiança, Matilde Lladó, mil gràcies.
Un petó.
Tres ràdios, història.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. El termòmetre.
Són les 12:42 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com feim tots els dimecres, sortim en el carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. Una actualitat que aquests dies passa per una prèvia de sorteig més important de Loteria Nacional. És el sorteig de la Grossa de Nadal, que se celebra al Teatro Real de Madrid. Una miqueta més a prop, totes les administracions de Loteria de les Pitiuses es preparen aquests dies per viure la seva temporada alta. La nostra companya Ana Nieves García Gálvez s'ha apropat a una d'elles per saber com viuen aquestes jornades prèvies.
El pròxim dilluns 22 de desembre celebra el sorteig de la grossa de Nadal. Les administracions de loteria s'omplin aquests dies de clients que busquen els darrers números. Altres, més previsors, fa mesos que ja en tenen. Avui hem vingut fins a l'administració de loteria número 1 d'Eivissa, situada al barri de la Marina i la més antiga de l'illa, per parlar amb el seu propietari, Joan Mayans. Bona tarda.
Bona tarda, què tal, com va?
Bé, com estan anant les vendes de loteria enguany?
Bé, estan anant bé, ara s'ha animat bastant i bueno, ara el que volem és fotre-se de res pitjada i bé, ja estan dient que no de moltes terminacions i també, per exemple, de l'Ajuntament es va acabar dissabte i bueno, estem aquí ara mateix, ja que queda una setmana.
Perquè per Valtros la campanya de la loteria de Nadal suposo que és la més important de tot l'any.
Sí, suposo que pràcticament és 80% del negoci, comença a principi de juliol i acaba, bueno, acabarà aquest diumenge, perquè aquest diumenge obrirem. I bé, i un any més aquí intentant a veure si donàvem en sa tecla i podem donar el gort.
Deies que començava el juliol, perquè és llavors quan vos envien els números. Com funciona una miqueta això? No sé quants de números vos envien, vosaltres demanàveu números concrets?
Nosaltres jugàvem els mateixos números des de fa 85 anys que va obrir sa loteria. A part d'això, també te n'envien bastanta loteria, que se li diu salpicados, que són números, una sèrie completa de 10 dècims, pues, te n'envien 700 o 800 fulles. I a part d'això, pues, també altres números que no tenim habitualment i les peticions comencen en el mes de març, és a dir, del març del 26, ja es fan totes les peticions de cara a juliol, que és quan arriba la loteria. I en juliol reben la loteria i fins ara.
I suposo que l'estiu, la temporada turística, no sé si és el moment d'increment de vendes de la loteria d'aquest sorteig.
Bueno, l'estiu sobretot és molt important perquè hi ha molt de turisme nacional i juliol, agost, setembre són mesos molt importants perquè se'n va molta de loteria cap a pobles de la península, ciutats i gent que també està ja visquent fora de Silla i que ens demana fer molt d'envios de loteria, una barbaritat, i bueno, la loteria d'aquí, d'aquesta administració, corre per tot Espanya.
Això d'enviar és una cosa dels darrers anys o sempre s'ha fet?
Sempre s'ha fet, però no tant com ara. Ara no sabria dir la xifra que hem fet d'envios, però en feia més de 500 en duim ara. I des de Canàries, Galícia, bueno, és que totes les províncies, no se'n salva cap. Tothom, o bé perquè tenim algun número per aquí que els agrada a ells, o bé perquè se n'han quedat curts, és hora de comprar-ne en el mes de juliol o d'agost quan han vengut i ens criden i tornem a enviar-los. I bé, és així, és una roda constant de cridades, de gent, i també tenim la pàgina web, que també la van posar en marxa fa 2 anys i la veritat que funciona molt bé.
I els turistes busquen números concrets o aprofiten que estan de vacances a Eivissa per dir me'n porto un número d'aquí d'Eivissa per si de cas?
Busquen terminacions en concret, però bé, ells el que volen és que estigui sellada per darrere, que posi Eivissa i dur-la a la península. És com un souvenir que s'enduen cap allà.
I pel que fa als residents, no sé si també busquen alguna cosa concreta o qualsevol número.
No, bueno, els residents ja juguen els números més habituals, els que estan aquí abonats, però bé, ara, sobretot aquesta setmana, busquen terminacions en concret aquestes darreres setmanes.
Deia al principi que teniu números que teniu des de, vull dir, el mateix número any rere any. Teniu també abonats a números concrets?
Sí, tenim, per exemple, fa 2 anys, en juliol, van donar el gort d'un número que és 27764, que està abonat aquí des que va obrir la loteria. És per cada d'aquest número, pues, cada qual té la seva història, però bueno, hi havia molta gent abonada i gent que li va tocar gort i va estar molt contenta. Eren 60.000 euros els dècims, que en duia 2, pues, 120.000 i els que en duia 3, 180. I així pues, en tenim diversos. Molts dels que estan aquí penjats són abonats habituals de setmana darrere setmana i a Nadal també. I a part de que també hi ha bars i associacions que també tenen, són habituals d'aquest número, sobretot per Nadal, perquè de cara a la setmana sí que hi ha bars, però les associacions es dediquen més a tant clubs de futbol com com, jo que sé, associacions de contra el càncer i de més, pues, són habituals de només de Nadal, diguéssim.
I quines són les terminacions més demandades en guany?
Bueno, el 13 sempre està demandat pràcticament des de sempre i bé, en guany demanava molt també el de Sant, el 25, tot el que acabi en 5 per mort de que l'any és 2025 i un poc així, va variant també, depèn de la persona i de més, però naturalment els 15, els 13 i acabats en 7, el 7 està bastant demandat sempre, és un dels que sempre tenim que tenir més, un poc més restringit perquè la gent habitualment és més de 7, de 5 i també de 13.
Hi ha números lletjos d'aquestos que diuen, perquè ja tots estan al bombo, vull dir...
Bueno, lletjos, si es pot considerar lletjos, nosaltres tenim abonat un que és el 0022, 30 i un 22, el tenim abonat de sempre, és un número que també està aquí a la casa des de fa 80 anys, i és un número que també és demandat, encara que sigui lleig, però a part també l'Estat també te n'envia d'aquests números que diguessin que són lletjos, són números que d'una cifra, de dues cifres, hem arribat aquí a tenir el número 6 pelat i bueno, també se'n van, vull dir que hi ha gent que els demana i de més de manera habitual pràcticament, i són, en fi, són números que també se'n van i també estan al bombo.
Valtos portau 85 anys aquí, bueno, tu no, però vull dir l'administració, hi ha un canvi en l'interès per comprar loteria? Hi ha més interès, menys, no sé com ha evolucionat?
A veure, jo des de petitet estava per aquí ja ajudant en el meu abuelo, que el meu abuelo va faltar el 98 i el papà va agafar la loteria pues, també el 98 i ara el meu pare també l'ha deixat pràcticament ara en su mes de novembre, que estan fent el traspàs cap a allò, però jo sempre he viscut, diguéssim, això des d'aquí dins, des que era petit, i l'evolució ha estat més favorable perquè hi ha més turisme, hi ha més gent també visquent a Eivissa, que hi havia els anys 90 quan jo estava per aquí darrere del mostrador, i bé, és el que pensa que sí, que el que és la loteria de manera de setmanal ha baixat bastant en comparació amb aquells anys, però en canvi la loteria de Nadal ha augmentat, hi ha més interès i hi ha més... I hi ha més venda, que, òbviament, que altres anys. De fet, duint les estadístiques des de fa 30 anys i és notable, diguéssim, la venda, diguéssim, sobretot de Nadal i també del Niño, que després és el sorteig que ve després d'aquest i que també val el mateix. En aquest cas també té tres reintegres i és un altre de sortejos estrella, diguéssim, de la loteria.
Però la gent espera que passi el sorteig de la grossa de Nadal per començar a comprar dels altres o no?
Sí, sí, esperen a Nadal, esperen el dia 22, el 23 ja molts venen aquí a cobrar i a partir d'aquella setmana fins al dia 6 dia 5 de gener, el dia 6 és el sorteig, molts el canvien números per, si els ha tocat un reintegre, doncs el canvien per Reis, altres persones que no els ha tocat res, també en compren pels Reis per el dia, inclús per regalar a la família i de més. I bé, es va molt menys també perquè no està a la venda pràcticament des de finals d'octubre i ara no la teníem exposada tant com s'altres fins que no finalitzi, diguéssim, s'altres sorteig.
I com són aquests darrers dies abans del dia 22?
Bueno, són moguts perquè ara molta gent ve a liquidar, hi ha associacions, com t'he dit, de clubs de futbol, grups de teatre, clubs de lo que sigui, que tenim altres que tenen la loteria nostra i venen a liquidar, és a dir, tota aquella loteria que ells que tenien, menys devolucions i bé, i tens que anar a fer números i tot està, diguéssim, a l'ordenador, no hi ha cap pega, però sí que tens que estar fins al darrer moment, que seran també dissabte i diumenge obert per mort d'intentar que tots facilitar, diguéssim, a tothom que pugui liquidar aquesta loteria, es pugui crec que es diu foradar, que es forada diumenge per la nit i s'envia cap a Madrid.
I heu donat premis en els darrers anys, o en aquests 85 anys?
Bueno, sí, el que t'havia dit, nosaltres Gord aquest de l'any 2023, en l'època del meu abuelo van donar també un premi de 80 milions de pessetes en el seu moment, i bé, per aquí ens vaig fer un regalo també, diguéssim, en el meu pare, ara fa un parell d'anys, d'unes portades del diari d'aquell moment, que es va fer sorteig aquí l'any 74, i justament en aquest sorteig que es va fer en el passeig marítim també va sortir el primer premi i també el van donar en altres. Va donar la casualitat que el sorteig es celebrava aquí i a més van donar el gord aquí. Però també han donat premis, aquest any han donat, van donar un gord de la Primitiva, ara fa poc, en el mes d'agost, i Primitives, jocs que se li diuen juegos activos, i això, aquestes loteries se li diuen juegos passivos amb basargot aquest que hi ha de la loteria, de l'administració de loteria.
I els premis suposo que animen les vendes també, no? Quan una administració dona premis.
Sí, hi ha més, hi ha, ve més gent preguntant a qui l'ha tocado i de més, també molt de curiós, i gent que ve aquí ja de manera habitual. Pensa que també nosaltres som com a l'administració, diguéssim, més antiga, com havies comentat, de Silla, i la gent pues, té molt d'apego, diguéssim, per a aquesta administració, ja perquè generacions darrere de generacions venen aquí, i de fet hi ha abonats ja que van per la quinta i sexta generació, és a dir, els seus abuelos i els seus reabuelos jugaven aquí els mateixos números i venen aquí, però quan dones un premi sí que és veritat que augmenta, diguéssim, la clientela.
Tens alguna anècdota, algun record especial relacionat amb el sorteig de la grossa de Nadal?
La veritat és que no. Bueno, sí, ara n'hi ha un que bueno, van donar un quin premi i bé, nos van enterar per la tele, va telefonar, diguéssim, la meva mare, que mira que han donat el quin premi. Jo, no pot ser. I això va ser fa sis... No, va ser el 2011, ja han passat 14 anys, van donar un quin premi i bé, no, va ser molt emocionant, la veritat que no, va haver-hi molta gent que també li va tocar, en 6.000 euros en el dècim, ja tenen que anar al banc a partir d'aquesta quantitat, però molta gent molt agraïda també, algun que du una botella de vi aquí per brindar, i bé, no era tampoc per treure aquí el xampany en el carrer, però sí que aquí en petit comitè pues, ho van celebrar.
I dilluns obrireu a les 9 del matí, un dia normal?
És un dia normal, de fet jo crec que és el dia que hi ha menys feina allà perquè tothom està pendent de sa loteria, però no és un dia, diguéssim, no... Si hi ha molt de renou, molt serà bona notícia, però no és un dia dels que més es treballin perquè la gent està pensant i veient altres coses i és normal, jo també m'agrada sentir el sorteig o vol per la televisió.
El seguireu des d'aquí també?
També, sí. De fet, aquí tenim una tele que ens va posar a l'Estat, que la té totes les administracions i van fer un sorteig aquí en directe. Sí.
I tu, Joan Mayans, propietari de l'administració de loteria número 1 d'Eivissa, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i esperem que sí, que donem aquí alegries a tots els vileros i a tots els turistes que ens han comprat la loteria.
I tant de bo sigui així. També pas oients del dia Eivissa i Formentera i moltíssimes gràcies a Anna Nieves, com us dic sempre, per haver recollit aquest testimoni.
De res, dilluns sabrem si
som milionaris. Nosaltres no farem cap senyal, nosaltres farem el programa especial igualment aquí. Nieves, anem a repassar l'agenda del dia? Vinga.
L'agenda.
Ai, que jo crec que haurem de seguir somiant, però el que sí que podem fer avui, Nieves, és, per exemple, anar a Formentera per assistir al concert de Nadal de l'Escola de Música i Dansa.
Sí, serà a les 7 de la tarda a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.
2 hores més tard, també a la Pitiusa del Sud, podem participar a una nit d'observació astronòmica amb telescopis a càrrec de l'Associació Astronòmica de Formentera.
El Jardí de Seseres a Sant Francesc acull aquesta proposta si les condicions meteorològiques ho permeten. A partir de les 9 de la nit està previst veure nebuloses i planetes. L'activitat és gratuïta i l'accés lliure.
Un boníssim pla per a aquestes nits d'hivern, tant de bo la meteorologia i els núvols acompanyin-se. De Formentera venim cap a Eivissa, concretament Moscadam a Vila, on ja sabeu que aquesta tarda, ho hem comentat, na Pamela Palenciano, amb qui hem parlat fa una estona, representa l'obra teatral No solo duelen los golpes.
L'espectacle començarà a les 6 de la tarda a l'Auditori de Can Mentosa. L'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.
També a Vila es presenta avui el llibre Joies d'Eivissa, història, tradició i identitat.
És una nova investigació al voltant de les joies eivissenques tradicionals i catàleg de l'exposició que es va organitzar per celebrar els 30 anys del Museu Etnogràfic d'Eivissa. La presentació serà a les 7 de la tarda a la nostra sala.
I de Vila, amb una nama cala de bou, per assistir al contacontes L'arbret màgic de Nadal.
Mundo Mandarina està a càrrec d'aquesta proposta màgica que començarà a les 5 i mitja de la tarda a la biblioteca de Cala de Bou. El contacontes està recomanat per a infants a partir de 4 anys i per assistir és necessari inscriure's prèviament.
I don molts de plans avui. Sí, es nota que ja estàvem en ple ambient prenadalenc, sí, veritat.
Cert.
I don moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Demà.
Oh, no, I said too much.
I en aquest minutet final del programa aprofitant per felicitar el músic estatunidenc Mike Mills, que va néixer tal dia com avui de l'any 1958, avui fa 67 anyets. Ell va ser baixista de la banda de rock Rem, on també tocava el piano i de vegades també instruments de percussió, corda i teclats. Déu-n'hi-do, multiinstrumentista. A més, va escriure algunes de les cançons de la banda i ocasionalment també va ser el vocalista principal. Vaja, li quedava muntar l'escenari en Mike. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant Losing My Religion, un tema de l'any 1991 que estava inclòs a l'àlbum Out of Time. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà. Was just a dream.